Fabricació pròpia.
Esteu molt bona tarda a tothom. Un dia com avui, de 1934, va tenir lloc una manifestació antifeixista a Barcelona, coneguda popularment com la manifestació dels paraigües, per la pluja que va caure aquell dia. Això ens ho recordava al compte de Twitter Històries de Barcelona, en David Martínez. Per cert, 90 anys després, escoltant Moby de fons amb Raining Again, torna a ser dilluns i també torna a ploure amb ganes. Els embassaments ja fan un nou punt d'inflexió i es torna a accelerar l'entrada d'aigua. Alerta amb també Protecció Civil, que ha activat el pla Inuncat per la previsió de pluges de cara a les pròximes hores. Però tornant a la manifestació dels paraigües, de fa 90 anys, potser avui podem apel·lar a la incomoditat popular, a fer brotar aquells paraigües que a vegades se'ns fan incòmodes de portar, però que són necessaris. A no quedar-nos amb els braços creuats després del que ha passat aquests darrers dies. Per què ho dic això? Doncs perquè tal com s'ha compromès avui Pedro Sánchez a treballar sense descans per la regeneració pendent de la nostra democràcia, després recordem-ho denunciar que es mantenia al capdavant del govern espanyol, al·legant que aquesta decisió és un punt i a part. Doncs a veure si és veritat. Avui hauríem de reclamar que s'ompli de contingut aquest punt i a part. Volem una reflexió profunda, volem veure que això passi, que passin coses després d'aquest punt i a part. I com es pot fer això? Doncs traient els paraigües a passejar. Que aquest deep state sigui l'objectiu d'una pressió democràtica per part de la societat. Hem de condicionar com a societat i tenim una gran oportunitat de poder condicionar el pròxim 12 de maig. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
3 minuts i escaig que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Benvinguts un dia més al Fabricació Pròpia, a la sotsdirecció, la Marta Harque.
Què tal? Bona tarda. Amb molt bones condicions, eh?
Bones condicions.
I encarem la setmana, sí.
Això és importantíssim. Perquè ens ve...
Bé, essencial.
Una setmana diferent.
Exacte, partida per la meitat.
Dimecres, festa. Però deixa'm saludar avui també a la Laura Colomines. Colomines, ho he tornat a dir, eh?
Què tal? Com estem?
Com
Colomines,
estàs?
Colomines. Molt bé, molt bé. Es veu que s'ha acabat l'època...
Aquesta
època del Mercuri retrògrad, però la vida continua sent confusa.
Ui, tant que sí.
Com ho tenim, això?
Així estic.
Però continua.
No, ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat. I ara qui toca?
Ara no ho sé, però alguna cosa o altra, ja per fer-nos girar de cap per avall.
Ara el dormidina
I
a descansar.
I a descansar. Jo no soc molt fan del dormidina, també us ho haig de dir, eh? Ho he provat alguna vegada o no?
No, jo no. De moment, i toco fusta, no ho he necessitat.
Que bé, noi. Saps qui té ganes de... Bueno, que està content perquè ha dormit molt aquest cap de setmana i volem saber que... Jo crec que és el seu rècord des de que ha començat la fabricació pròpia. Francisco, Uri.
3 dies a seguits, imbatible. No, 4, hauria de dir, eh?
Ah?
3 o 4?
Estem parlant d'un punt d'inflexió?
No vull afirmar-ho taxativament.
Estem parlant
perquè...
d'un canvi de paradigma, Francisco.
No. Com a tribunero, sigui això fins que l'àrbitre no piti, és a dir, els 18 anys de la Marina, no afirmaré que és un canvi de paradigma. Ben. Hem dormit 3 dies, ens hem despertat una vegada.
A la nit?
Sí. Per tant, jo t'ho firmo fins al dia que mori.
Home, això ja és un gran repte assumit. Almenys el cap de setmana, que també està bé per descansar.
Està molt bé. Bé, has de dir que estic a punt de fer un podcast que es dirà els dissabtes a urgències, perquè dissabte vam a urgències, al matí. Però tot apuesto, tot controlat.
Bueno, doncs ja ens mantindràs
informant.
Francisco, de tot el que passi a Can Francisco, però deixeu-me que acaba de presentar l'equip del Fabricació, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquí al Món Digital, en Ferran Capdevila a la producció des de la Peixera i en José Matosas i la Paula Moreno al Món Sonor. Tots som de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
Bueno, bien, un poco liado, corriendo mucho, un poco nervioso, falta una cosa, falta otra, pero bien, con mucha alegría, con mucha ganas de empezar. I com passar una setmana agradable.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
D'aquí res, repassem l'altra actualitat, com cada dia, marcadíssima per al no comiat de Pedro Sánchez. Repassarem l'actualitat, com dèiem, amb el Fabricació. I després, la Marta Jarque avui farà la digestió amb la Míriam González. La Míriam González és tècnica de l'àrea de natura de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEC, per valorar la figura dels àrbitres ambientals.
Mm-hmm. Molt curiós. Els hem descobert avui, aquest matí, i volem saber això més coses, que es veu que netegen boscos.
Doncs sí, perquè la seva funció serà portar un control exhaustiu dels hàbits sostenibles en les curses de muntanya, com deia la Jarque. I després repassarem l'agenda de la setmana amb en Pau Massip. Massip, també analitzarem tot el que ha passat aquests 5 dies després que Pedro Sánchez anunciés que necessitava uns dies de reflexió, ja ho sabeu prou bé, per valorar la seva continuïtat al capdavant del govern espanyol, arran de l'admissió a tràmit d'una denúncia de manos limpias de la seva dona, Begoña Gómez, per tràfic d'influències i corrupció en el sector privat. Sánchez aquest matí ha dit que continuava, per tant, a partir de les 4 afegirem les veus de Gemma Sánchez, de Gemma Sánchez, que és doctora en Ciències Polítiques de la Universitat Complutense de Madrid, i també en Lluís Pastor, expert en comunicació social i persuasió, per entendre el perquè de la decisió de Sánchez de continuar com a president i també del com s'ha fet. Arriba a les 5, que avui estarem amb el Didac Flores. Ell és director de 12 Points, que torna al Teatre Borràs a Barcelona fins al 12 de maig, coincidint amb el Festival d'Eurovisió que enguany se celebra a Malmö, a Suècia. I per rematar el programa, tertúlia esportiva avui amb Dani Solsona i Laia Coll, periodista esportiva de RAC1, narradora del Barça femení, després que Jarque, el Barça femení,
sí, increïble,
ha aconseguit per cinquena vegada una plaça a la final de la Lliga
sí,
de Campions.
Home, i per fi una bona notícia pels interessos culers. I molt bona notícia, i tant, va ser una celebració grossa.
Doncs en parlarem avui al final del programa La Tertúlia Esportiva, com dèiem, amb Dani Solsona i Laia Coll, i per abans, però això és veritat, tindrem la bona teca de Pau Gascó, que no se'ns passi, que avui ens parlarà de les faves, i així arribarem a les 6 de la tarda. Minuts que passen de 2:45 de la tarda, ens hi posem i, com cada dia, obrim realitat paral·lela. Avui, Jarque, a la realitat paral·lela ens vols parlar de retirades fallides.
Sí, però abans deixa'm dir una cosa, que Paula Moreno té un vehicle per cada situació meteorològica. Això seria un fet, perquè avui ja no arriba motoritzada, arriba amb, com seria? Bé, sí, amb quatre rodes, no amb dues, que és com ens té acostumats a venir. I l'altre és que estic veient la meva moto per cada aquí i em sembla que m'han trencat el retrovisor.
Ai.
Una vegada. Bé, no me l'havien trencat mai, però em sembla que aquesta vegada sí que...
Era a la candela, perdona, no?
El veig com esberlat. Esberlat. No sé si és un joc de llums estrany, perquè plou i tot és grisós i la llum és estranya, però jo juraria que mal han... que està trencat.
Bueno, Harry, això està molt bé, però què diu el guió?
Doncs que Pedro Sánchez va anunciar dimecres...
que ja està bé, perquè sobretot, ara no fem broma, però alerta, perquè la Protecció Civil, ho dèiem abans, ha activat el pla Inuncat. Vigileu, sobretot precaució total pel que fa a les pròximes hores pels possibles aiguats i la pluja intensa que pot caure a diversos punts del país, i és que és el que ens estava narrant ara la Harke mateix, vull dir, al carrer.
Fosc.
Comptes de Balloc, ara mateix.
Sí, sí, sí.
S'ha fet de nit, gairebé.
Negra nit, negra nit. Bé, a tot això, abans ho dèiem, Pedro Sánchez va anunciar dimecres en aquesta carta als ciutadans que s'agafava 5 dies per reflexionar sobre si seguia o no al capdavant del govern espanyol. Aquí es van encendre totes les alarmes, incloses les d'incendi de moltes redaccions de diaris, perquè els periodistes nerviosos, clar, després de conèixer aquest sorprenent anunci de Sánchez, doncs, es van posar a fumar compulsivament, perquè els periodistes, com sabeu, els que treballen a les redaccions de diari, segur que encara fumen. Les redaccions de ràdio no, però els de diari, saps, encara van amb el Marlboro.
Màquina d'escriure.
Amb el morro, clar. Alarmes enceses també a la societat civil, en entorns polítics, perquè tot feia sospitar que Sánchez, doncs, avui acabaria dimitint. Si no, quin sentit tenia fer un anunci així? Si, per exemple, tu, Mercè, la teva parella et diu: mira, Mercè, no estic bé, necessito 5 dies per reflexionar, i a més t'ho diu a través d'una carta, que és com va passar la setmana passada. Exacte. Tu què fas? Doncs d'entrada fer-te un compte a Tinder, això d'entrada, perquè les probabilitats de que efectivament et deixi són de 1.000 a que sí, contra 0,1 a que es quedi amb tu, això és veritat. Però avui què ha passat? Que hi ha hagut un canvi de guió, un gir de guió.
Novament, eh?
I finalment...
Un nou gir de guió.
Ha passat el que semblava impossible, doncs, que s'acabés fent realitat, que és les conques... dues coses avui, és veritat. Dues coses que semblaven impossibles avui s'han acabat fent realitat. La primera és que les conques internes, sembla que després de les pluges d'aquest cap de setmana i les que han de venir també els propers dies, doncs sembla que això reflotarà.
Ja ho tenim fet.
I la segona és que Pedro Sánchez ha decidit, com dèiem, continuar al capdavant del govern, i per tant les que creien que el polític més elegant del panorama internacional les deixaria plantades, és a dir, conques, per impossible que sembli, segueixen en parella davall fins com a mínim al 2027, coincidint amb el final de la legislatura de l'actual govern socialista. Xavi Hernández, Pedro Sánchez, els pantalons pirata, semblava que els perdríem de vista, però segueixen a primera línia, en el cas dels pantalons pirata, a primera línia de mar a Mallorca, on els alemanys els porten amb molt i molt entusiasme. Per tot plegat, avui, tot això era una introducció, més o menys una mica, per descobrir una mica o per apropar-nos a l'estat de les coses, és a dir, com seria aquesta última hora i com l'hem viscut. I avui, Mercè, vull llistar un parell de coses que semblava que no, però que s'han acabat instal·lant a la nostra vida, val? Una mica seguint amb aquest exemple de Pedro Sánchez, que sí que... Xavi Hernández, que sí que no... Els pantalons pirata, que sí que no... Doncs l'altre... Les botigues de CBD, és a dir, de cannabis. Perquè, a més de no saber ben bé què venen, us haureu fixat que no hi ha mai ningú. Potser és perquè els dependents treballen sota els efectes del cannabis i tenen la impressió de que, efectivament, venen piruletes de CBD com si fossin xurros. Això és veritat. Més coses que semblava que aquestes alçades de la partida ja hauríem deixat enrere, ja hauríem superat, és el debat sobre el turisme, si ens interessa el turisme o no. I per què? Doncs perquè precisament avui llegeixo una notícia al diari Ara titulat "Ha arribat l'hora de posar límits al turisme?" Doncs mira, el coro i jo decimos que no és que sigui hora de posar límits al turisme, és que anem tan tard que ja hi ha hagut 30 canvis d'hora i, sincerament, els que vivim a Barcelona, el tema ja ens provoca un estat de jet lag febril, que ja no sabem ni on estem.
Estàs posant portes al camp, Marta, amb aquest tema.
Amb tema de turisme.
Estàs
vols fer aquest melonet?
Un brindis al sol.
Brindis... No, és curiós...
Això no hauria d'haver marxat i no marxat, eh?
Exacte, aquestes frases, aquests jocs de paraula...
De tertulià.
És curiós que aquestes alçades de la partida, amb el preu del lloguer pels núvols, la ciutat farcida de nòmades digitals, el comerç de barri tocat de mort, doncs ens preguntem si això del turisme hauríem de començar a parar-li els peus. He entrat a l'article i una de les coses que més m'ha cridat l'atenció és el desglossament de l'ús que l'Ajuntament de Barcelona dona a la taxa turística, que recordem és de 5 euros per persona i dia que visita la ciutat de Barcelona. Doncs us agradarà saber, i això és veritat, que el 50% d'aquesta taxa turística es dedica a la promoció turística. Això és veritat, el 22% al foment, creació i millora de productes turístics i el 21% a infraestructures i serveis turístics. Per tant, una taxa turística destinada a fomentar el turisme, que té tot el sentit del món.
Està molt bé.
Està molt ben
pensat. On es cobra això? O sigui, aquests 5 eurets, qui els recapta?
Els hotels, diria jo.
Exacte. Llavors els hotels...
Fas el check-in i pagues la taxa turística.
I els hotels ho reenvien a administració i llavors es decideix invertir en turisme.
En turisme. No, és la millor manera de frenar el turisme. Bé, altres coses que semblava que marxaven però segueixen en forma serien els talent shows musicals a la tele, les infraccions dels patinets elèctrics, els menús de restaurant amb codi QR, que això fa molta ràbia, perquè van aparèixer amb la pandèmia i segueixen... Vull dir, no s'han adonat que és molt incòmode quan tu vas a un restaurant...
Preferiu tenir la carta a mà.
Home, on vas a parar?
És més sostenible, jo crec que per això hi segueixen apostant.
No hi ha res més sostenible que una carta plastificada i indestructible.
Ui, tant.
A mi m'encanta
això.
I que no hi hagi canvis.
Que s'enganxa a les estovalles de plàstic, també.
I si poden haver fotos, millor.
Home, poden ser fotos del 87.
Tampoc hem deixat enrere, per exemple, els llibres d'autoajuda, fet que demostra que no t'arreglen cap problema, perquè s'han de continuar editant els de tot tipus. També pensava, Mercè, que deixaríem enrere el reggaeton, i és una cosa, que segueix persistent.
No ens ho podem regressar.
O els cotxets per gossos, que és allò que un dia vaig veure una senyora passejant un gos amb gosset.
És terrible,
Va, molt a més.
Oi que sí?
Que sí.
No ho hem deixat enrere.
Això em sap que ho vam comentar, que ara...
Perdona, l'Esther,
veus?
Jo els porto el meu
ferrete. Però com pot ser això?
Que ara hi ha nens que van amb arnès de gos i gossos que van amb cotxet de nens.
És veritat, s'estan canviant les tornes. Sí, sí.
Que jo mai a la vida he vist un cotxet de gos.
Que a vegades sou gent de bé. Sou gent de bé.
Us ho prometo, eh?
A veure, no, o sigui, a Bagà no hi ha...
Com ha de ser.
Però les ciutats del voltant tampoc, eh?
I estaria bé veure quins barris de Barcelona, perquè són Barcelona centrístiques, a quins barris hi ha més...
I on es compren aquests cotxets?
A internet.
A internet,
segur. Clar. A la botiga online.
El Colmado, diu l'Esther.
El Colmado de la cantonada, sí.
Vivim en un món imprevisible, on el sentit comú ha perdut el nord, les promeses fermes es converteixen en farina de fejol i on només ens queden, Mercè, dues certeses. La primera és que el fangar cada cop hi queden menys forats lliures on llogar-hi cadires i la segona, que dimecres 1 de maig és festa.
Noi, tu, quin final. Que bé, eh?
Què sembla?
Bé bastant bé, aquesta festa del dimecres.
Bé, no? Sí, sí. Sobretot per descansar, doncs em sembla bé, aquestes entrades.
Escolta,
i sortides.
Escolta, i a Madrid 2 dies, eh? Perquè dijous també és festa.
Ai,
sí, hi ha molts fan l'aqueducto.
Que fan allò que van amb boines i armilles.
No, no, tu vius la festa de la Paloma.
Però així van cada dia amb armilles, els de Madrid.
No tinc ni armilles grogues. No en tinc ni idea. No, allò que van de com se'm diu? És que ara posaré la pota, eh? I a tu t'està bé, m'estàs fent aquells silencis.
No.
Xulapos, allò que van de...
Sí, de...
Vestits tradicionals, de la Comunitat de Madrid.
Del xotis, no? De...
I és aquest dia o m'estic confonent?
Doncs mira, si és un
fa
dia,
potser
és el dijous.
Ara ho descobrirem. Vinga, va, que passen 3 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda. En Francisco ens explica allò que no es pot treure del cap.
Ho has sentit?
A veure, Francisco, què és allò que t'amoïna, que et preocupa? Ets un home feliç, això?
És més així? Feliç, sí.
Més feliç que la setmana passada.
Ara no sé dormir tantes hores, diguem. Saps que... O sigui,
tira.
Estic com entrenat...
Tira.
Cosa que abans no passava, perquè jo podia dormir enmig d'una guerra. Ara estic com entrenat a despertar-me al més mínim
soroll. Sí. Ja obri els ulls.
I la Marina fa com sorollets i jo ja m'aixeco com què ha passat aquí. I no ha passat res, estava dormint.
Però quan dius que us ha despertat només un cop, és un cop a tu i un cop a la Vanes?
No, no.
O no?
No és un problema estàtic. No. Ens despertem els dos, però només una vegada, la mateixa vegada, vull dir. Ha tret el cap...
Treballa en equip, Harke, això se li diu, eh?
Sí, home, sí.
Treballa en equip.
Només faltaria.
Escolta,
però canviem de tema.
Sí, per on vols tirar?
Va, recordareu que l'altre dia, la setmana passada, us vaig parlar de la pel·lícula The Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Sí.
I la curadíssima traducció a l'espanyol d'aquest títol, que vindria a ser Olvídate de mí. Jau, aquí, tristesa! No hi caurem avui, no hi caurem. Avui tindrem xefla i riures a gogó, Mercè. He pensat que en aquest...
A gogó? A tope.
A tope,
sí,
a gogó.
A tot i plen. Aquest fet tan espanyol de canviar els títols de les pel·lícules, he pensat que és un filó. I, per tant, us porto un recull de les traduccions més creatives que s'han fet a Espanya. Ja veureu que, en molts casos, ens hem empassat els títols empatats. Els títols que creiem que són els originals i estan ben traduïts, els hem empassat i no és veritat. I la veritat és que fem molta broma, però n'hi ha que fins i tot ja han sortit guanyant amb la traducció al castellà. Entre flores, fandanguillos y alegría te cambio el nombre de la película y me quedo más ancho que largo, hauria de dir aquesta cançó. Per fer-ho una mica més amè, he pensat que podríem recórrer a un format que ha fet molta fortuna al Fabricació, concorrent en aquesta subsecció, que és el concurs de cançonetes. Tensió màxima a l'estudi ara mateix. Tothom pendent d'en Francisco o dels seus mòbils. Ho farem igualment. Les normes són les següents. En José llançarà una banda sonora.
Perdona, no, és que jo estic intentant buscar...
L'actualitat ens passa per sobre.
No. Sí. Ens ha passat per sobre aquest matí la festa. O sigui, el pont a Madrid és...
Això sí que m'interessa. Mega aqueducte o no?
Sí.
Dimecres, dijous, festa divendres.
Són les festes
dissabte i diumenge.
Del 2 de maig.
Clar.
Ostres, ara...
Sí, sí.
Ara 5 dies seguits.
No està malament, eh? Pedro Sánchez fa l'anunci, un dia de reflexió i després 5 dies de vacances.
Ostres, per pair-ho. Us sembla que fem un concurset?
Sí, Uri.
Perfecte.
Sembla, jo he desconnectat.
Vinga, la vostra atenció.
Totes les notificacions, 100% per tu.
Mòbil en mode avió?
Sí.
Les normes són les següents. En José llançarà una banda sonora d'una pel·lícula o un tràiler o un fragment de la pel·lícula en qüestió.
Sí.
Val? I qui la reconegui m'haurà de dir el nom original i la fantasia de traducció que se li va donar a Espanya. D'acord?
Entesos. Difícil, eh?
Vinga, va.
Sí.
Molt difícil.
Per què fer les coses senzilles?
O sigui, resumint, avui les coses fàcils. També us ho demano.
Aviam, Mercè, avui hi hagués hagut un megagir de guió si el senyor Sánchez dimiteix.
Va, sí.
I com que no ha estat així, i estàvem tots ja superalerta, he pensat, cony, compliquem una mica, que estem en tensió i avui ens en sortirem.
Val.
Val?
Vinga.
Doncs endavant amb la primera sintonia, que ja us avanço que és la més senzilla de totes. Qui vulgui?
No. Baja, que tu.
La Guerra de les Galàxies, no és?
Sí, senyora. Que en anglès es va dir...
Star Wars.
Star Wars, sí, senyor.
Corre, un punt, no?
Un reguinyoli.
Vale.
La banda original més icònica i memorable de la mega saga de pel·lícules Star Wars.
Però, perdona, aquí la traducció, perdona, perquè aquest joc és de...
Arribats.
És de no està mal traduïda.
Home, Star, fins a on sé, són estrelles.
Bueno, però un conjunt d'estrelles és una galàxia.
És més, jo tinc apuntat, Star Wars hauria de ser les guerres a les estrelles.
Però sí que és veritat que la Harry... O sigui, si la pel·lícula s'ha estrenat aquí a Catalunya en català, o sigui, és la Guerra de les Galàxies. O sigui, és en català.
Mm.
Sí, sí.
Però Galàxies no és Star. M'enteneu o no?
Sí, és veritat, és el joc que tu proposes.
Exacte, jo poso les normes i vull
les
dues coses.
Amb les aberracions que hi ha en aquesta, sí que és veritat que no seria de les val... De menys a més, eh?
Sí, acabarem a dalt de tot, això segur. Fluctuarem qual muntanya russa.
Cap dubte.
El següent cas és molt curiós perquè diria que la gent recorda la traducció literal.
Ah, val?
No recorda ni la traducció esbojarrada ni el nom real en anglès, d'acord? Doncs endavant. Això ho hauries de saber, Mercè.
Ostres!
La del temps.
El dia... Sí.
Sí, exacte. I anaves a fer la...
Sí, el dia de la marmota, però...
Es va repetint, És aquesta.
Exacte.
El dia de la marmota,
És aquesta.
Però com era el títol?
El títol en original és The Groundhog Day, que ve a ser el dia de la marmota, però aquí es va traduir com Atrapat en el temps. I jo crec que moltíssima gent la recorda com el dia de la marmota, no com Atrapat en el temps.
Sí, és veritat.
Tot i que tu m'has destrossat el tinglado perquè he dit Atrapat en el temps, però...
Jo
diria que la majoria de gent la recorda com el dia de la marmota. Vinga, amb la següent pel·lícula comença la fantasia. Us he posat el tràiler en espanyol perquè la banda sonora no és gens representativa, no la conec ni jo, i jo us asseguro que aquesta pel·li l'he vist un milió de vegades, sobretot a Nadal.
John McClane, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer.
Home, sí, la jungla de cristal.
Sí, senyora.
Sí.
I en anglès seria?
The jungle...
Of crystal.
Of crystal. Chiu.
Allà, evidentment, parlem de la jungla de cristal, que sospito que la van traduir així perquè en aquella pel·lícula no hi queda ni un vidre sencer. En aquella ni en les tres següents.
Com el meu retrovisor.
Estàs patint per això,
no,
eh?
No, escolta, Harker, no has de patir. La Esther Bay...
Sí?
Ha anat a comprovar i està tot perfecte.
Quina visual. Sí. Ha sortit Esther a comprovar-ho.
Ha sortit a comprovar-ho.
Quina eficiència.
Sí, sí. Gràcies, Esther.
La pel·lícula es va titular originalment Die Hard.
Que vindria... Die Hard?
Sí.
És molt de James Bond, no?
Sí, o de Steven Seagal.
També.
No seria ben bé el mateix gènere, però... Que vindria a ser com difícil de matar.
Bueno, això és tot bé, eh?
De fet, difícil de matar hauria de ser Hard to Kill. Però a diferents articles que he trobat ho traduïen així. Bona. Die Hard, difícil de matar. Seguim amb un clàssic del 1959. En aquest cas, escoltarem un número musical de la pel·lícula, que és tan mític que us hauria de revelar el nom de la protagonista, que és una icona pop, i ni més ni menys que una de les majors estrelles de la història de Hollywood.
Ah, és...
Marilyn Monroe,
sí,
no?
Sí, és Marilyn Monroe.
Com faltes
i
a lo loco?
Sí, senyora, bravo. Sabries dir-me, però, el títol en anglès?
Ui, si tenia un títol extraníssim.
Crazy Skirts, no sé.
Com?
No, ni idea.
Com ho has dit?
Prova, a veure com seria.
No, és que ni idea. Crazy Skirts, no, és així, no?
Sí, ho estàs traduint com literalment.
I a lo loco, és una expressió molt castellana.
No té res a veure.
No, ja ho conto, ja.
Sí. Es va traduir, com fa el de ser lo loco, però es deia Some Like It Hot, que vindria a ser com Alguns els agrada calent. No sé llegir...
Home, Tom Curtis, no? Eren,
sí, Jack Lemmon,
sí.
I Marilyn Monroe. Tornem a les bandes sonores icòniques. En aquest cas, un altre clàssic amb una traducció del tot lliure.
Oh! Granujas...
De medio pelo.
Sí. Granujas de medio pelo, quasi.
De medio metro? No, però ara algú així de medio, no?
Els Minions se vuelven loco.
Els Blues Brothers.
Sí, senyora, són els Blues Brothers, que aquí s'ha traduït com granujas
pelo.
A todo ritmo.
Anava a dir todo gas.
És horrorosa, aquesta traducció.
Però per què aquestes llicències tan bèsties?
I d'aquesta pel·lícula. Que, per cert, saps que en aquesta pel·lícula, ara que parlaves de rècords, és la pel·lícula, l'escena, que és l'escena on els cotxes hi ha una persecució, es destrueixen més cotxes de policia de la història.
Ah, de policia.
Sí, perquè hi ha aquella imatge de que entren
als
grans magatzems i tot plegat, i en aquella escena és on...
Mira, no s'ha batut mai, eh?
Saps d'on he tret aquesta dada?
D'on?
No estoy de cine, amb Toni García Ramon. Explica el llibre. Sí, sí.
Bona.
És que hem de llegir aquest llibre. S'ha de llegir aquest llibre. Quan anem amb avió, o no? O no és aquest, el de l'avió?
Home, a mi em va funcionar quan, perquè tinc la fòbia a volar i em va anar bé, però és recomanable en qualsevol moment.
A totes hores.
Sí.
M'agradaria acabar amb el que podria ser un dels molts tops dels despropòsits que s'han perpetrat a Espanya. Comencem amb Agárralo como puedas, us sona la pel·lícula?
Home, i tant.
De Leslie Nielsen.
Sí.
Aquí es va titular així, Agárralo como puedas. No sé què és el que hem d'agarrar ni com s'ha d'agarrar, però en anglès es diu Naked Gun, que vol dir pistola nua,
sí.
I inicia com una tradició de posar-hi como puedas a les coses. Com, per exemple, la pel·lícula Aterriza, como puedas, que es deia Airplane.
És veritat.
Avió. I en aquest sentit també em recorda aquest fet d'una sola paraula, tiburon, que es deia Jaws, mandíbules.
Sí.
Seguim un megaclàssic, que per mi, a mi m'ha deixat destrossat això, que són Sonrises i làgrimes, que en anglès es deia originalment The Sound of Music.
Sí.
El so de la música.
Mira,
sabies,
amb la cançó.
Ho sabia. És que l'he fet, aquest musical.
Ah, com a ball tradicional.
No.
Pensava que no s'hagués gravat per Bagà, per les muntanyes de Bagà.
No, mira, tant de bo. M'hi he imaginat moltes vegades. I jo crec que és la pel·lícula que més he vist a la vida.
De debò? I tu feies de Julie Andrews?
Sí, jo vaig fer de Julie Andrews, sí.
I sabries cantar-nos un fragment de...
No.
Que vols dir que no?
No, és que no ho sabria, de debò, fa molts anys. I jo, mira, ara només de dir-m'ho ja suo freda, o sigui... No en parlem més, per favor.
Val, doncs deixem-ho aquí. És la teva pel·lícula preferida, t'ho trobarem al llarg de l'any. Sí. I l'última, que per mi és la bogeria per antonomàsia, que segur que heu vist aquesta pel·lícula, que es diu Beverly Hills Ninja. Us sona?
No. Beverly Hills Ninja?
Se sonarà més el títol.
Que és Tortuga Ninja.
Beverly Hills Ninja? No la triaria mai.
Què és això?
Doncs, per veure.
Doncs, aviam si la triaries en castellà. Aquí es va titular com La salchicha peleona.
Bench. La triaria Bench.
Però què és això?
Una pel·lícula d'un actor una mica entradet en carns, que era famosa a Saturday Night Live, que va fer una pel·lícula de broma, fent de ninja a Beverly Hills, i aquí van tenir doncs, la bondat de traduir-ho com La salsitxa peleona.
Què et sembla? És una mica dur, eh?
Home, és hiperfalton, i això normalment... Ara ja no es fa. Ara el que fan és posar el nom en anglès i una coletilla en català.
L'altre dia vaig menjar un plat que es deia salchipapa carnívora.
Noi, sí, on eres tu?
Ah, noia.
Salchipapa carnívora.
On vas anar?
Una cosa que se't pot menjar tu.
No ho demaneu. Vaig anar a un colombià, a un restaurant colombià.
Però això és bo.
No era bo.
No.
No, no, no.
Feia molt bona pinta.
Espera, espera.
Et va fer goig, tu? Ja hi anirem un dia. Ja t'hi portaré.
Home, a mi em va fer gràcia. O sigui, vaig pensar... Jo pensava... Perdoneu.
Tinc molts dubtes.
Pensava que estaríeu a la fèria, ja us ho dic ara, aquí, divendres. Però la Jareke em va dir no, i em va enviar aquesta imatge i vaig pensar, que bo, el que està menjant. I no.
Salchipapa carnívora. No ho demaneu.
Però què és?
No ho demanem.
I se't pot menjar tu com a... En carnívor?
No, és passiu, és un plat passiu.
Val.
No,
ets tu qui devores.
No té la capacitat d'atacar-te, però és una safata amb patates fregides,
sí.
Patates palla, és a dir, un mix, un llit de patata... Després, salsitxes de tot tipus, Frankfurt, bratwurst, trossets...
Perfecte.
Home,
formatge ratllat, gratinat per sobre.
Perfecte.
Blat de moro, també per sobre,
vinga,
com
ja
si fos com a marrac.
I ja
per
patinem,
sobre, una mena de salsa, com beix... que no hem sabut identificar.
Bechamel? No.
No era bechamel, no era de nata. Era com de blat de moro, també, la salsa. Era molt lleig a veure-ho, però dius, potser és bo.
Sí.
Això, les aparences enganyen, doncs.
I has tingut una digestió pesada. Presumeixo.
Vaig menjar-ne poc, érem un grup. Vaig provar i vaig dir, tira. Tira.
Salchipapa carnívora, bueno. Podria ser el nom d'una pel·lícula, perfecte.
Salchipapa carnívora. Jo no sé si en Manolo, Casa Manolo, l'Alfredo, volia dir, tenen d'aquesta salchipapa carnívora. Ja sabeu, el bar que està just davant del Congrés dels Diputats. Avui, des de la redacció, hem viscut a les 11... com si ens anés la vida. Hi havia nervis a la redacció.
Expectació.
Però tu, com has viscut aquesta primera vivència en directe des de la redacció de Ràdio Estel?
Meravellosa. Jo no sé si se'n donen gaires però tothom expectant per aquest moment.
Hi ha hagut crits,
A l'unisó. Ha sigut preciós.
Doncs anem a trucar al nostre corresponsal a Madrid, penúltima hora avui amb l'Alfredo de Casa Manolo, perquè ens digui com s'ha viscut a Casa Manolo.
Ui!
S'ha vist en directe a la televisió el discurs de Pedro Sánchez. Doncs li preguntarem després d'aquesta petita pausa.
Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Aló.
Presidente.
Aló.
Aló, presidente?
Sí.
Sí.
Sí?
Sí, no m'entén. Ah, Presidente.
There is a lot of noise. Just hold on.
Està parlant en anglès, Tomà.
Hablar en español o en inglés.
No ens acabem d'entendre, eh? Presidente.
Sí.
Sí, ara. Que eres del Barça?
Sí.
Veiem que això va fluir, eh? Sí? President?
Le président.
No, i ara ens ha penjat.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Cinc minuts que passen de les 3 de la tarda. Aquest matí ho hem sabut la decisió. Pedro Sánchez ens ha tingut tot el cap de setmana Jarque pendents. Manifestacions a Madrid, Pedro, tensió mediàtica, la redacció, com dèiem, de Ràdio Estel, sí. Coro mirant la televisió com si fos la tanda de penals, serà Champions.
Molt d'atenció.
Ho hem viscut així. Que Pedro Sánchez ha sortit al faristol, ha fet un discurs amb molta intriga, l'ha acusat de...
I semblava que anava cap una banda i al final gir de guió i el que no ens pensàvem ha acabat passant.
Novament, però clar, al final, doncs no plega Pedro Sánchez.
No.
Què fem aquí al Fabricació? Doncs anem a buscar la penúltima hora, Francisco. Per això allà hi tenim a Madrid el nostre corresponsal, que de fet està a molts pocs metres del Congreso, tot i que això ha tingut lloc, com ja sabeu, a la Moncloa. Anem cap al Congreso perquè just a la vorera del davant hi ha el bar Casa Manolo i des d'allà ens atén, home, un amic del programa, l'Alfredo. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Alfredo. Bueno, nervios. ¿Cómo se ha vivido este fin de semana en Madrid, Alfredo?
No, mucha tranquilidad.
¿Ves?
O sea, tampoco ha sido, digamos...
Hem d'aprendre.
Estamos muy preocupados. ¿Sabes?
Ya. Yeah. Porque se ha seguido en vuestra televisión de Casa Manolo, Alfredo, en directo, el discurso de Pedro Sánchez.
No, nosotros no tenemos televisión.
Bien hecho.
Sí.
Te has de poner la radio, Alfredo, siempre.
Tan cerca.
Mira, la radio sí.
Bien, Alfredo.
Sí.
Escucha, entonces, ¿tú has notado que a las 11:15 aproximadamente, no sé, alguna reacción de alguien que estuviera siguiendo el discurso de Pedro Sánchez o no? ¿Cómo se ha vivido ese momento?
No, aquí normalmente no, ha sido la cosa muy tranquila, o sea, es como si sabía lo que se iba a pasar y que no, la gente estaba muy, muy tranquila,
¿veus?
Ha reaccionado así como sorpresa ni nada, ¿sabes?
Sorprenen millor ya.
Porque, Alfredo, ¿alguna vez teníais información privilegiada, vosotros que estáis cerca del Congreso?
Bueno. Ya...
Sí, soy...
¿Verdad?
Soy sordo profesional.
¡Oh!
¡Vaya, vaya!
Por tanto, claro, vosotros, por eso decíais que estabais, ¿no?
Tranquilos. Sí, tranquilos.
Tranquilísimos, ¿no? Oye, ¿han venido políticos hoy o no?
No, hoy no. Como no es la primera semana de mes, no hay parlamento,
claro.
Tampoco. Y la semana que viene, como son las elecciones allí en Cataluña, pues tampoco.
Claro.
Haciendo campaña.
Claro. Alfredo, escucha, explícanoslo, porque es que aquí en Fabricación, mira, aprovechando que te tenemos a ti de corresponsal, ¿qué se celebra esta semana en Madrid? Explícanos cuáles son los días de fiesta reglamentaria.
La fiesta es la fiesta de la Comunidad de Madrid, el jueves.
El jueves, día 2.
Y el día 1, el Día del Trabajador.
Claro. ¿Y crees que...?
Ahí, como te digo yo, pues normalmente la primera semana de mes no hay parlamento.
Claro. Casa Manolo por eso no cierra, ¿eh?
No, que va.
Vosotros ahí, ¿eh?
Nosotros aquí siempre, todo lo que podamos.
¿Y el Día del Trabajador también?
¿Perdona?
¿El Día del Trabajador también tenéis abierto?
No, nosotros lo cerramos para celebrarlo también.
Claro. Pero el día 2 sí, ¿eh?
¿Perdón?
El día 2 sí que tenéis abierto.
También hay que celebrar la fiesta de la comunidad. También, ¿no?
Oye,
hay que pensar un poco, ¿no? Que
el
año es muy largo, como digo yo.
Alfredo, ¿cómo se celebra la fiesta de la comunidad?
Pues yo aquí personalmente habrá, por todos los pueblos de Madrid, habrá alguna fiesta y tal. Pero aquí en Madrid yo personalmente suelo salir a... No a fiestas, sino a comer, relajarme con la familia y ya está. Tampoco es que sea una cosa... Sí. Lo tengo yo como más para descanso.
Claro.
Luego habrá gente que sí, que le guste irse, pues eso, a los pueblos, a las fiestas y cosas de esas.
Oye, Casa Manolo hasta ahora se oye que hay gente, ¿eh? Lo tienes lleno.
Sí. Ha venido gente, pues también, de, de turismo también, como también está ahí el medio puente entre sábado y viene gente de turismo también. Ahí está el Museo Thyssen y todo eso.
Claro. Alfredo, ¿y la gente que hoy está comiendo Casa Manolo, o sea, ¿tú qué? Cuando vas a dejar el plato, cuando coges la, ¿cómo se dice? La comanda, la nota.
El pedido,
Alfredo, disculpa. El pedido, ¿hablan, notas que se está hablando de Pedro Sánchez o no?
No. Salvo a...
¿De qué hablan?
A Barra, que alguien está comentando.
Sí.
O, ya te digo, no, esto yo creo que tenía... Lo teníamos todos muy asumidos, que no, no iba a pasar nada.
¿Tú pensabas que se quedaría Pedro Sánchez? Sí, ¿eh?
Yo sí, hombre. Sí, lo que sí. Pasa que, claro, si tienes que reflexionar sobre un asunto que ya es por parte de su pareja, ¿sabes? Pues ya eso ya no...
Ya es diferente.
Pero no creo que eso sea suficiente como para dimitir, porque tampoco es que esté, digamos, enjuiciada o imputada, ¿sabes? Mm.
Alfredo, una pregunta, claro, nos dices que no hablaban de Pedro Sánchez. ¿Habláis de las posibilidades reales que tiene el Real Madrid de ganar la Champions? ¿Es una conversación de bar?
De bar, sí, sí, aquí sí. Cuando había, tengo amigos periodistas que son del Barcelona, sí. Estaban el otro día con lo del Madrid a ver si le daban caña a los del Manchester, ¿sabes? Pero no, la posibilidad de que el Madrid, pues la misma que tiene el Bayern o el Dortmund o el PSG, ¿sabes?
Bueno, en Madrid siempre tiene un poquito más de posibilidades, ¿no?
Perdona, es que no te escucho muy bien.
Digo que el Madrid siempre tiene un poquito más de posibilidades.
Sí.
Sí,
no,
¿verdad?
Pero yo no sé si lo llevan en...
El ADN.
El ADN o yo que sé, suerte tiene. Bueno, el otro día dije, yo no voy al partido porque me va a dar un infarto. ¿Sabes? Entonces dije, joder, ¿se ha clasificado? Digo, pues de coña, ¿eh? O sea, eso es coña, ¿sabes?
Sí, sí. No es coña, ¿no?
No. Del todo cierto.
Oye, Alfredo.
Mira, yo no soy sufridor como los del Atleti.
Ya
sufridores. Se y yo no estoy acostumbrado a eso, ¿eh? No pasa esas cosas, lo paso fatal. Entonces ya cojo ya y me... Sí. Lo dejo.
Pero si habéis ganado 15 copas ya, o 16, no sé cuántas llevas ya de copas de Europa.
Sí, una burrada. Una
compartir burrada. Un poco, Alfredo. Claro. Alfredo, ¿era gol o no era gol el del Clásico?
Si es que se ve muy mal en la tele. No.
Vale.
Yo, para mí, o sea, sinceramente,
sí.
Lo que tienen que hacer es poner un...
Claro.
Una pelota con un... Lo que lleven
un
dentro.
Un sensor,
y,
¿no?
Sí.
Y que suene y diga, ¿ha entrado o no ha entrado? Ya está. Claro. Si es que es muy difícil, pero ya te digo, para mí mejor que no la haya pitado.
Claro,
a mí
tú lo dirás.
Pitado, a ver si me entiendes.
Claro. Te entendemos, Alfredo. Alfredo, oye, ya para acabar, ¿cuál es el plato que más ha salido hoy en Casa Manolo?
Pues mira, está saliendo la carrillada y los callos.
Buah, madre mía. Claro.
Sí.
Bueno.
Buena pinta.
Sí. Alfredo, te vamos a pedir la previsión del tiempo y del tráfico a esta hora desde Casa Manolo, delante del Congreso de los Diputados.
Sí, el tiempo hace un sol muy, muy majo, una temperatura muy, muy agradable. Luego ya por la noche bajará y en esta calle de tráfico pasan pocos coches, como te digo yo.
No, y si no tienen que ir los diputados, pues menos coches.
Menos todavía, claro. Mira, ahora van a entrar los asesores de Amengol. Y... A servirles un café y ya está.
Asesores de Armengol, de Francina Armengol. Sí. Muy bien. Claro, ya os conocéis,
sí,
Alfredo.
Sí, hombre. Tenemos ahí...
¿Hacen buena cara?
Sí, sí, sí.
Claro.
Tenemos buen feeling con ellos.
Bueno, oye, Alfredo, un placer como siempre. Gracias por esta corresponsalía. Casa Manolo. Alfredo, gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Alfredo sempre brillant, eh?
Un sordo professional, ha dit, eh?
Una radiografia del que ha passat aquest matí. Tranquil·litat.
Sí, això m'ha sobtat.
No, perquè és el que ha dit ell. Ell ja ho sabia, això.
Sí.
Ell ja, fa però... que no sent res, però ja està, tots tranquils.
Però el personal també. No hi havia una mica de... Hosti, de neguit.
Si ho sap ell, ho sap tothom.
Ah. Vols dir que a Madrid s'ha...
Allà ja ho saben. Ja,
això ens ho han fet aquí perquè ens preocupéssim. No teníem feina, no teníem res millor fer.
Vinga, va, preocupeu-vos més, no? Jo no sé si ens hem de preocupar o no per les notícies vintage.
Ah, ui, no,
fa un
ui,
temps.
No. Avui Coro,
com ho tenim,
amenes,
això?
Ja
sí?
Vinga, sí. Ja ens n'anem al 1987?
Vinga.
Vinga, som 29.
29 d'abril i amb l'estiu a tocar, arribem al moment en què totes les famílies amb fills busquen on col·locar-los durant aquests dos mesos i mig de vacances, no? Com ens ho farem? Quantes mans necessitem?
Això li passa a la Yolanda, va col·locar la Paula a l'estiu.
Que la portaran al campus.
És que, clar, la conciliació familiar sovint és difícil, i més encara quan fa calor, que llavors tothom està més susceptible. No?
Ui! Ui,
nervis. Sí, oi? Jo no sé.
Sí, perquè, mira, ara estem començant a dormir a casa, però amb la calor deixarem de dormir una altra vegada.
No et cridis amb el temps.
No, que hem posat un split d'aire condicionat per dormir més o menys bé.
Ets afortunats, tu. Res, a més, els estudiants i les persones amb més vocació al lleure sorten entenent de les activitats d'estiu i ansiosos per viure un juliol més amb la família del CAU o l'Esplai, o en alguns casos ansiosos també per fer una mica de calarons. A finals d'abril ja acostumen a publicar les activitats de colònies, casals d'estiu i camps de treball, entre d'altres, perquè tothom hi encolomi els infants. Sé tanquells... No va ser diferent de l'any 1987, que ben bé un dia com avui anunciava que la Generalitat feia la presentació de la guia d'activitats estiuenques. Aquell any, amb l'eslògan "Fem-lo nostre". I no parlem d'embrutar-nos la cara de farina ni de caçar un filipino amb la boca mentre dus els ulls tapats, ni tampoc en relliscar en un plàstic ple de fairi, escolta'm.
Però això ho fèiem amb pomes, no? Era una poma en una gallada d'aigua?
No ho he fet mai.
No, res d'això, Terrassa, no sou gent de bé.
Però on ho feies, això? Al campus?
Al camp de treball. No, als escoltes.
Ah,
clar.
Escoltes?
Em diré així, per no dir-ho d'una altra manera.
Això és on anaves a les colònies?
Els meus pares m'aparcaven els dissabtes. Dissabtes, eh?
A caçar filipinos amb la boca.
Sí, bueno, i feien coses d'aquestes.
Clar, o sigui, la cosa va, el joc va de que
un any, poses, pobres,
vas amb una parella, una esposa, fas el no sé com es diu, poses
el
cavallet, exacte, i el que va a sobre porta els ulls tapats. Llavors, el de sota l'ha d'anar com guiant, una mica com el Fastman també, perquè mengi i acabi d'atrapar aquest filipino.
Això ho podríem fer.
És molt divertit, eh?
Una activitat d'equip.
No t'ho imagines, eh, tu, Mercè?
Ja, ens hem d'imaginar com una corda amb uns filipinos que cauen, no?
Exacte, que pengen, sí.
Perfecte, ara ho he vist.
Però res, en tot cas, aquesta guia que presentava la Generalitat el 1987 no era d'això. El que ens proposava era treballar.
Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana. Nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto para ser conductor y el otro...
La cosa és que quan te'n vas de colònies o en aquest cas als camps de treball es viu una mica així, no? O sigui, tots al bus, a tope...
L'anada, no?
La tornada, sí, sí. És veritat que més aviat es dorm, oi?
Sí.
En tot cas...
I es dorm i es torna malaltíssim.
És veritat.
I algun vòmit, bueno, a mig viatge.
I algun vòmit.
Eh?
No, no us passava
veritat,
això?
O sigui, jo arribava rebentada. Perquè somatitza la pena de deixar aquell lloc,
no? Això.
Una mica. No sé, en tot cas, la Generalitat va publicar una guia que consistia a... Res, explicava els campaments, camps de treball i camps d'aprenentatge que hi havia. Els campaments permetien a 2.745 joves entre 15 i 25 anys aprendre i treballar durant dues o tres setmanes en la recuperació del patrimoni arquitectònic, en tasques arqueològiques, d'agricultura i ramaderia, de protecció de la natura, en accions d'animació i integració a les comunitats rurals. És que no tocaves. De fet, hi havia possibilitats també com la ràdio i la fotografia, i conèixer la geografia, la natura, la història i els costums del país. O sigui, una varietat de coses que, si les volies agafar totes, no tenies prou temps.
Jo tinc una amiga que se'n va anar a un camp d'aquests de treball i ho va deixar a meitat de...
Què em dius?
Sí, que era com aquelles pel·lis de d'antes que els de la presó surten amb un pic i una pala a arreglar...
Sí, amb cadenes,
els peus. El mural de la carretera, més o menys això em va venir a dir.
Jo n'he fet molts.
I has aixecat molts pobles.
I Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, es treballa, es treballa.
Clar, es diu camp de treball.
Jo els he fet, mira, a l'Empordà, a l'Hort de la Sínia, després vaig a Guardiola del Berguedà, després he anat a Portugal a fer-lo. Sí, carai. Sí, es treballa, es treballa. Però tu passes bé, tu passes bé.
Sí. Depèn.
Vindran dies d'angoixa, vindran dies d'il·lusió.
Molt mal organitzat estava el que vaig anar jo.
Apa, Marta, tu també?
A quin vas anar?
Ara.
Vaig anar a Alemanya i jo anava allà a treballar...
Alemanya estava mal organitzat?
Anava allà a treballar a fer de matxaca.
Sí.
Vaig acabar liderant el projecte.
Això no
perquè allà ningú no... Bueno, fotien ni brot. Dic, a veure, si hem vingut aquí, hem comprat el bitllet, ens hem plantat a Alemanya amb una colla de gent de tota Europa que no conec de res, com a mínim, fem alguna cosa de bé.
I de què era? Sí.
Allà la gent només bevia.
Quants éreu?
20.
Catalans?
De tota Europa.
Tota Europa.
I quina feina hi fèieu allà?
Un campament amb criatures, amb pocs diners, i anaven allà al nord d'Alemanya, a Kiel, i aquells pobres xiquets... Sort que vam posar una mica d'ordre amb un company.
Bueno, Terrassa,
un company, company italià, ens vam unir i vam redreçar una mica la infància d'aquella canalla que corria per allà com bestioletes perquè ningú se'n feia càrrec.
Dues persones del sud d'Europa veuen anar a posar ordre al nord d'Europa?
Al nord del nord d'Europa, perquè aquí
es digui.
És el nord d'Alemanya. Quina edat tenies de Harke?
22.
22.
Parlava poc alemany, aleshores, però em vaig fer entendre, eh?
Ja m'anava.
Molt bé.
Menys mal, és que és important fer-se entendre i més això, quan no es fa feina, perquè què s'hi va fer un camp de treball? Valgui la redundància,
a
doncs
patir.
A treballar. A patir. Res, la cosa està en que estàs un any anant a estudiar, engolint coneixements per aquí i per allà, però que el ritme no pari, perquè l'estiu encara més. I si pot ser, impregnar-te d'alguna matèria que desconeixes o no domines prou. Doncs aquell any, el 1987, innovaven. De nou hi havia la baixada de l'Ebre, on es podia aprendre les tècniques de navegació... I de passar de conèixer la flora i la fauna de les terres. I una altra cosa nova era que hi havia un camp de treball per la pau que consistia a recollir roba i aliments per països en vies de desenvolupament. I si això no fos prou feina, hi havia la possibilitat de fer un vídeo que després es feia servir a les escoles amb finalitats pedagògiques per animar a apuntar-s'hi els adolescents que venien l'any vinent. Digues, digues.
Veure una mica les coses...
Perdona, a veure.
Francisco, tu estàs com molt...
És que ja sona molt que el camp de treball la gent contenta, home, va.
Va, deixa-lo,
sí.
Va.
I tant, que contenta. Mira, escolta aquest noi que et diu.
A veure.
Veure una mica les coses com són realment i no potser com te les expliquen sempre. Si tanqués...
Tant de bo haguessin sigut com me les van explicar bé.
Però escolta, a veure...
Era la viva imatge de l'alegria, aquest testimoni.
Jo no puc dir-ho perquè no he anat mai a un camp de treball.
Ben fet que has fet.
O sigui...
No, i tant. Mira, el que diu en Mercè, aquest article de La Vanguardia, del diari de Barcelona, explica que els camps de treball consisteixen en treball i esbarjo. Vale, perquè la cosa està en què t'hi estàs dedicant de 5 a 7 hores diàries en aquesta activitat escollida, mentre que la resta del temps es dedica a l'animació i la convivència, Francisco.
Ah, perfecte, no ho tinc mal entès.
A veure, clar, cadascú té la seva experiència.
és que jo veig com unes vacances on vas a treballar i després, evidentment, que estàs d'esbarjo. Només faltaria que estàs de vacances.
Al final...
Només deus pagar, no, per això? Per aquests llocs?
Ara, venim aquí, entrem aquí.
Ara.
Quan diries que podria costar una inscripció als camps?
Uf, això és el 87, això, eh?
Això és el 87, sí.
Ostres. El canvi... 10.000 pessetes.
10.000...
Quants dies són?
Són de dues setmanes a tres, sí.
Més, no?
Més. 25.000.
Sí. Apa?
Sí, 30.000. Ah,
doncs mira, us n'heu anat molt amunt, eh?
Què em dius ara?
6.000 pessetes, 36 euros en aquell moment. Sí, sí, sí.
Si és per 6.000 pessetes...
Això les més senzilles, les que eren més cares, 18.000 euros, que eren, mira, a la zona de sort, que feien tècniques de piragüisme. Ai, perdona, pessetes. 108 euros, res. En tot cas, que et convidaven a anar-hi... Com Com diuen els pets, tothom ja estava convocat. Veniu a la festa, però fins quanta gent hi podia anar? Doncs variava segons l'activitat. En podien ser, aleshores, això, en podia ser 5 a un curs de fotografia al Vallès Oriental, 30 persones que podien anar a la Granja Escola de Sant Feliu de Pallerols, o els 30 que també anaven a promocionar l'ús de la llengua catalana a la vida quotidiana d'Olot. Que jo no sé com anava aquesta activitat, però m'imagino 30 minis Virgilis anant al mercat repartint carquinyolis, fent xerinola a la plaça d'Olot i repetint embarbussament rere l'altre al parc infantil.
Ha de ser preciós de veure.
Ha de ser molt bonic, molt bonic, molt bonic. I què és el que t'endús d'aquesta experiència? Aviam, a part d'un amor d'estiu que sort que no va arribar a setembre...
Vau tenir algun amor de...
Amor d'estiu? Aquestes... Ostres, Marta, va ser el millor viatge de la teva vida, eh?
És que...
Era l'italià.
Vam acabar...
Ai!
M'ho intuïa.
Anant al... vam tenir un problema i vam acabar anant al metge. Però vaig exposar el problema i em van dir, perdoni, però això és un ministeri.
Com?
S'ha equivocat d'edifici.
A veure,
o sigui...
No sé si hem d'entrar, eh?
Pensàveu que un ministeri...
Sí.
A la mà?
Com, sí.
Era, allà, era al metge?
Sí. Com si fos... vaig anar allà, vaig dir, hem tingut aquest percance.
Sí.
Senyor alemany. I vaig, em va dir, d'acord, gràcies per informar-nos-en en alemany, però això no és un, això no és cap hospital, això és una conselleria, o
Roland.
Això és el govern d'aquí de Kiel, s'ha d'anar a un altre lloc.
Us parleu?
I dic, he deixat els nens sols, senyor, me n'he d'anar a tornar altre cop al camp aquest de treball, sí. On estic esclavitzada, gràcies. No m'haig d'entornar al camp.
Bueno, teniu relació amb la vida d'avui?
Bé, sí. Amb la persona. Sí, sí, sí.
Italià.
Sí, sí. Bé, bé, vull dir, al cap dels anys doncs, s'ha anat forjant una amistat. Bueno. Però vull dir, allò va ser... No va ser un principi fàcil.
Bueno.
Bé. Però veu aixecar un país, eh?
Home, i tant.
Sí. I això uneix. Això uneix. Clar, així és tant, des de llavors.
La Merkel ens va donar la medalla.
El
mèrit.
El ministeri. I aquí hi sou. Bueno, però és que, a veure, el cas de la Marta...
No, és extrapolable a tots els que hi hem passat, eh? O sigui, no tots hem acabat al ministeri explicant problemes sanitaris, però en tindria moltes per explicar.
De tot s'aprèn.
De tot s'aprèn, i tant, Marta. Quina sort. I
gràcies.
I és que, més enllà de tots aquests aprenentatges i aquestes experiències, doncs això, t'endús la vivència de viure en espais únics d'aprenentatge, on treballes el contacte directe amb la natura i la descoberta de l'entorn, d'aprendre in situ la complexitat dels ecosistemes. I entre pilotes de plàstic, globus i pistoles d'aigua. Te n'adones de quina manera podem minimitzar la nostra petjada ecològica? Veig que tampoc anava per aquí, el teu camp de treball.
No.
Això a la mainada d'ara li aniria bé.
D'anar al...
Tot el dia amb les pantalles.
Clar. Ha fet com un gir de guió, Pedro Sánchez. Ara està
no,
a favor, eh?
No. El meu discurs és totalment lògic. Jo, o sigui, m'entenc que això no són vacances, és anar a treballar i a fer callo a la mà. Doncs aquests nanos que li estan amb les pantalletes...
Ara cap al...
A treballar, home, aixecar països.
Exacte, part que t'obliga a assumir una responsabilitat si et desprens de la protecció dels pares. O sigui que tots són beneficis. Bullir la sang quan arriba la... Aviam si pots posar el tall d'abans, Paula.
Ah, 19 nens que van anar d'excursió es van perdre la muntanya del Matagalls. No hi ha cap senyal de vida després d'una setmana perduts pel Montseny. Amics del monitor que n'era el responsable, Josep López, afirmen que està mancat del més mínim sentit de l'orientació. Entre els nens desapareguts hi ha David Güell, el primogènit del prestigiós cirurgià Antoni Güell.
Com dèiem, només t'endús coses bones i aquestes, com les que acabem de sentir, només passen a les sèries de TV3. En aquest cas, això que sentíem era el primer capítol de Plats Bruts. Res, que esperem amb falera les activitats anuals que possiblement s'assemblin molt a les que ens presentava la Generalitat el 1987. I així fem nostre aquest estiu que esperem amb tantes ganes. Tens bullir la sang quan arriba la calor
i tens ganes de destrossar el despertador. Bueno, doncs, escolta, jo ara m'he quedat amb ganes d'anar... Harky, m'acompanyaries a un camp de treball?
On vulguis. Ens ho passaríem de... tan bé, Mercè.
No m'ha donat aquesta sensació quan m'ho ha explicat abans.
Els camps de treball de Mercè aniria...
Ostres, seria bonic de veure, també.
A mi sí que
m'agrada. A la fin del món, amb tu.
A mi m'agrada. Vinga, va, fem una cosa. Gràcies per les vintage,
Coro. A vosaltres. Anem
cap a publicitat, quan queden res segons per arribar a 3:45 d'aquest dilluns. Notícia del dia, Harky.
Sánchez, Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, que en parlarem a partir d'aquí uns minuts. Amb en Pau Massip començarem amb l'agenda de la setmana i a partir de les 5 doncs, en parlarem aquestes reaccions que hi ha hagut a l'anunci de Pedro Sánchez que continua al capdavant del govern espanyol. En parlarem amb Gemma Sánchez, que és doctora de Ciències Polítiques de la Universitat Complutense de Madrid, i també amb Lluís Pastor, que ens ajudarà a entendre el com s'ha fet aquest anunci. El Lluís Pastor és expert en comunicació social i persuasió. Però abans toca fer la digestió.
Exacte, i avui la farem amb la Míriam González, que és tècnica de l'àrea de natura de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, i amb ella parlarem d'aquest àrbitre mediambiental que sembla doncs, que ha de mesurar aquest impacte en la natura que tenen doncs, curses de muntanya que cada vegada són més populars.
I que d'aquí res entrarà en joc. Per tant, tirem cap a publicitat i la digestió.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovich, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
I els caig que passen de 3:45 PM. L'esport de muntanya, ara en parlàvem, en general, Harky, és veritat, passa per un bon moment.
Tant.
I cada cop veiem més aficionats a aquest tipus d'activitats i les marques també que sponsoritzen i dediquen esforços i també recursos, que això també és bona notícia. Una de les conseqüències, però, no sé si, a veure si estàs a favor o no, més evident, ha estat la proliferació en els darrers anys de moltes curses de muntanya i algunes molt professionalitzades i també moltes de populars.
Exacte. Les curses de muntanya, com deies, Mercè, estan de moda i tenen també impacte en la natura, sobretot. Per tant, s'estan començant doncs, això a valorar mesures per assegurar que siguin natures, que siguin segures i que doncs, deixin netes la natura tal i com l'han trobat. Per això ha nascut aquesta figura de l'àrbitre mediambiental. 14 persones, de fet, ja s'estan formant per dur a terme aquesta tasca impulsada per la Generalitat i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEC. I per parlar de tot plegat i per valorar aquesta nova figura d'àrbitre mediambiental, és un plaer saludar aquesta hora la Míriam González, que és tècnica de l'àrea de natura de la Federació. Míriam, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, com esteu? Moltes gràcies per convidar-me.
Doncs ens ha cridat molt l'atenció aquesta notícia, perquè sí que és veritat que els que voltem per la muntanya, doncs moltes vegades veiem, no?, marques de curses, no?, o algun tipus cartells d'antigues curses que han tingut lloc en aquells vorals, i moltes vegades ens preguntem, i això qui ho neteja, això qui ho ha de treure? I suposo que una mica amb aquesta intenció, no?, neix aquesta figura de l'àrbitre mediambiental.
Sí, de fet, ens vam plantejar aquesta figura perquè vam veure amb el creixement que parlàveu de les curses per muntanya que es necessitava més aviat que regulació, algú que assessorés i que ajudés a controlar una mica. Llavors, des de la federació, conjuntament amb el Departament d'Acció Climàtica, com heu dit, el que vam crear és aquesta figura per vetllar per aquesta sostenibilitat en les activitats de muntanya i tots els esports de muntanya en general.
Deixa'm preguntar-te, Míriam, quantes curses de muntanya se celebren actualment, per exemple, no sé si en una temporada, quantes se'n celebren a tot el territori català?
Té números, nosaltres no tenim totes perquè nosaltres les que tenim són les de la federació, les que tenim nosaltres controlades, clar, pensa que després hi ha moltíssimes que són d'entitats privades i aquestes són les que nosaltres no podem saber. Anualment nosaltres, clar, tenim ara en el calendari, hem tingut unes 40 tot l'any, però nosaltres som un 10% de totes les que estan.
Imagina't. Però sí que la tendència una mica és que cada vegada se'n celebren més. No sé si és així o si creus que és més una percepció que un fet real, Míriam.
No, sí, estadísticament sí, ha pujat molt el que són les curses, però a nivell privat, perquè nosaltres com a federació s'ha mantingut, sí que hi ha hagut un creixement en l'interès, però a nivell privat ha pujat molt més el número, el percentatge.
Deixa'm preguntar-te que, clar, amb aquest arbitratge, aquesta figura de l'àrbitre mediambiental, repenseu o valoreu entre tots mesures per assegurar que aquestes curses siguin segures, que també, o que l'impacte en la natura sigui el mínim. Quines són les principals preocupacions que teniu des de la FEC?
Bàsicament és la impremta que deixem. El que volem és reduir aquesta impremta. I el que es pretén amb la figura de l'àrbitre és ajudar i assessorar a les entitats, les organitzacions que creen aquestes activitats, a que tinguin en compte tots aquests aspectes ambientals a l'hora de crear-les. És com, per exemple, la reducció de plàstics, de totes les restes que hi ha, en saber separar residus, també la capacitat, tenir en compte la capacitat de càrrega que tenen cada espai on es treuen les curses, perquè això ho hem de tenir en compte quan les programem. També tenir en compte l'impacte que tenim sobre la flora i la fauna de la zona i també que sigui una mica associatiu amb tot el que són les comunitats del voltant, que col·laborin i que sigui un acte de reducció i d'ajuda als àrbitres.
Deixa'm preguntar-te, Míriam, perquè abans d'això, quan hem parlat de la xifra de curses de muntanya que se celebra una temporada, tu m'has dit que des de la FEC només en teniu constància o reguleu, per dir-ho així, un 10% de totes aquestes curses. Sí. No sé si, clar, això, amb aquests àrbitres mediambientals, només arbitraran en aquest 10% o si serà una mesura que s'haurà d'aplicar en totes les curses que s'organitzen al territori català.
Això seria l'ideal. Nosaltres estarà obert. La nostra figura la comencem i l'apliquem amb les nostres activitats, que de fet ja la teníem contemplada en els reglaments, però la comencem amb la nostra i la tenim oberta a totes les activitats per muntanya per si volen aquesta ajuda per regular-ho.
Val, per tant, no es tracta d'una obligació que tothom hagi de passar per aquest sedàs, sinó que és una recomanació que feu en aquestes curses, que, si no m'equivoco, la idea que teniu és crear aquest segell verd per qualificar també les curses en termes de sostenibilitat. Tu abans em parlaves de reducció de plàstics. No sé quins paràmetres avaluarà aquest segell verd.
Sobretot l'impacte que té la cursa, sobre com està creada, no, de si té molta, si destinen els residus, si es té en compte també, per exemple, la fauna que està amenaçada en les zones, per això s'han de mirar molt les dates en què es creen les curses, per veure si hi ha fauna amenaçada o flora amenaçada en aquella la zona. També una mica de tornar a intentar recuperar els llocs per on es passen i buscar mesures, no només per evitar, sinó també per tornar a crear, per ajudar a la zona per on es passa.
Míriam, si no m'equivoco, aquest diumenge es va fer una sessió pràctica, una cursa, que va ser la cursa Berga, Rasos, Berga. No sé quines conclusions en vau treure i si us va sorprendre alguna cosa que potser no la vau veure fins que vau passar, per dir-ho així, a la pràctica.
Home, tot s'ha de dir que ara estem en fase de... És la prova pilot, no? Llavors ens trobem sempre amb petites anècdotes i sempre ens surtin coses que no esperàvem, i d'això es tracta, no? Durant aquest any d'anar valorant a veure el que ens va sortir i que no esperàvem per tenir-ho ben tancat a final d'any. La Berga, hem de dir que va ser bastant positiu, i en les seves cosetes, però com tot, però l'organització va ser molt, molt positiva i ens va estar molt, molt col·laborativa, perquè realment tots tenen molt interès a millorar, i la majoria de vegades si hi ha alguna cosa que està a millorar és perquè és falta d'informació, més que de deixadesa, diguéssim.
Uh-huh. No sabem, deixa'm preguntar-te també, tu abans deies doncs, això que no sabeu amb quantes, ben bé la xifra exacta d'aquestes curses de muntanya. No sé si també teniu pensat doncs, limitar el número de curses, restringir d'alguna manera les convocatòries, perquè és clar, l'impacte mediambiental, no? si se'n van organitzant cada vegada més, serà complicat que cada vegada sigui redueixi més.
Sí, això és una cosa que s'ha de parlar amb el departament, que ho estem valorant, perquè bueno, ja es mira, des del Departament d'Acció Climàtica, això ja ho miren, perquè és una feina que fan des d'allà, però sobretot han de tenir unes autoritzacions i han d'estar informades, perquè ells són els que es basen en les estadístiques, en els números, i saben també les capacitats de càrrega de cada espai, el que poden assolir. Llavors són ells els que estipulen la quantitat i el número de curses que pot assolir cada esdeveniment en cada època. Llavors això sí que ho van regulant ells. No sé si s'arribarà a un número exacte, això encara no podem dir, perquè estem en fase inicial, però això ja ho veurem.
Molt bé. No, suposo, clar, en aquestes fases inicials no es van obrint fronts i suposo doncs, que mica en mica s'han d'anar avaluant i anar tancant, però bé, la idea és que heu posat fil a l'agulla i veurem aquestes regulacions doncs, com van millorant sobretot aquests ecosistemes. Deixa'm, hem d'anar acabant, Míriam, però també et volia preguntar, la Míriam González és tècnica de l'àrea de natura de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEC. No sé, per en aquesta situació de sequera, Míriam, que estem vivint a tot el territori català, té algun efecte amb la Federació d'Entitats Excursionistes? No sé si heu hagut de limitar també l'accés a certs parcs naturals de Catalunya, precisament per això, per la falta d'aigua i el possible risc d'incendi.
Sí, bueno, com l'any passat que es va... Bueno, i com aquest any que ja es comença a aplicar el Pla Alfa, nosaltres hem hagut de... Bueno, són les entitats, però sí que aconsellem. Nosaltres no podem prohibir, però sí que aconsellem doncs, que no es facin moltes activitats justament per el risc d'incendis que hi hagin en aquella zona. I llavors sí que ho evitem.
Molt bé. Deixa'm acabar per preguntar-te, Míriam, aquest àrbitre mediambiental, tota aquesta proposta que esteu duent a terme, no sé quan es podrà, diguéssim, aquests segells verds, tota aquesta iniciativa, quan es podrà començar a funcionar, per dir-ho així, ara que dèiem, que estàveu en proves pilot, quan podreu passar a l'acció?
Doncs aquest any intentarem ja fer les curses del nostre calendari, almenys les que queden fins a acabar d'any, es començaran a intentar homologar, ja et dic intentar perquè estem així, anem tant pas per pas. Llavors, la idea és que volem que cap a finals d'any ja començar a homologar i a donar el distintiu, i les que siguin ja el 2025 ja comencin a tenir totes el distintiu.
Molt bé, doncs teniu feina, perquè ara que començarà el bon temps, amb l'estiu també, la veritat és que és un goig, no?, per la gent que li apassiona la muntanya, doncs poder participar en totes aquestes activitats. No sé, des de la Federació, Míriam, quina és la propera que teniu grossa des de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya?
Gràcies, per nosaltres són totes. La veritat és que volem fer-les totes aquest any. No sé si arribarem per la propera, que és l'11 de maig, la mirarem, perquè no sabem si arribarem. Ja et dic que és molta feina la que tenim per endavant i les volem fer totes i no saber si arribarem a la de l'11 de maig, que és la Caramont, però ho intentarem.
La Caramont, em dius?
Caramont, sí.
Uh-huh. 11 de maig, per tant.
Inicia, perquè encara ni ho sabíem. Si la farem, ho intentarem.
Doncs mira, com a mínim els apassionats, els excursionistes, ja saben que tenen una cita l'11 de maig. Míriam González, tècnica de l'àrea de natura de la Federació, gràcies per atendre'ns i estarem atents a aquest arbitratge mediambiental. Que vagi molt bé. Felicitats pel projecte.
Sí, bueno, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
Vota socialista. Força per governar.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Tres quarts de quatre de la tarda, els 13 els tira la Paula? O ja van amb la cançó? Ets tu? Però això li tocaria al Massip, eh?
Ah, m'has de posar un botó.
Hauria de tenir un botó exacte, no?
Per tirar-los.
Però, Massip, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
De pluja.
De pluja intensa, eh?
Sí, 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 sí. Aquí a Sants, com a mínim, està fent un bon ruixat.
Sí, recordem, no ens cansarem de dir-ho, alerta i precaució, sobretot amb les zones que s'esperen aquests forts ruixats. Des de Protecció Civil està activat a aquesta hora el pla Inuncat, per tant, alerta en aquells llocs on pugui caure força pluja. Dit això, jo no sé si... Avui ens deia el nostre corresponsal a Madrid que ha fet un sol... brillant, ha dit, radiant.
Mira, saps què he fet jo?
Què has fet?
He buscat el temps que feia a la Moncloa, perquè es comentava que el discurs que ha fet Pedro Sánchez podia ser gravat. I clar, contrastava el temps que feia aquí, ennuvolat, gris, a Barcelona, i he pensat, carai, i ell ha dit buenas tardes, que ens ha despistat una mica, i he pensat, a veure si ho van gravar ahir la tarda que feia sol, però no posava assolellat, 14 graus aquest migdia, a les 11.
Sí, ens ho diu l'Alfredo, de Casa Manolo, de Madrid.
Que...
Bueno, escolta, com has passat tu el cap de setmana, pendent o no, de Pedro Sánchez? Perquè ens deien des de Madrid que ens deien muy tranquilos.
Sí, jo també. Sí, no... A veure, estàvem a l'expectativa, però al final... Fins avui no es resolia la incògnita. El que a mi m'ha sorprès és que realment tot el tema ha estat molt... Vull dir que no hi ha hagut cap mena de filtració, de fet, pel que diuen, ni la gent més propera a ell, com Sant Esterdán, el número 3...
Responia amb moticones, i escoltat, no? O sigui, que la gent que tenia com des del seu nucli més dur, no?, i la seva xarxa més propera, més pròxima, sí que hi ha hagut intercanvi de whatsapps i que ell responia a...
amb emoticones.
I ja està. Et sembla, Pau, que en parlem després
anava a dir, fem la secció del dret.
Exacte. Recordeu, Pedro Sánchez, que continua com a president del govern espanyol, segons ell, amb més força que mai. Ho analitzarem en profunditat a partir de les 4. Aquí al Fabricació Pròpia ens acompanyarà en Pau Massip i també la politòloga Gemma Sánchez des de Madrid i també l'expert en comunicació social i persuasió Lluís Pastor, per saber també, per fer aquesta anàlisi, Pau, des del punt de vista comunicatiu, no?, com s'ha fet durant aquests 5 dies. Però abans, anem a repassar l'agenda de la setmana. Com la tenim?
Bé, mira, seguim en campanya. La veritat és que Sánchez ha aconseguit que durant tot el cap de setmana, que era el primer cap de setmana de campanya de les eleccions a la Generalitat, es parlés d'ell. Cosa curiosa. Tot segueix bastant obert. El dijous va sortir una enquesta del CIS que deia, si ara no m'equivoco, em sembla que estava al voltant d'un 20% de la gent decidirà el vot l'última setmana. I un 14% el decidirà
durant el cap de setmana de les eleccions, o sigui, durant el dissabte, que és la jornada de reflexió, i el mateix dia de les eleccions, el diumenge. Vull dir que és una d'aquelles campanyes que la majoria de les enquestes donen una victòria als socialistes, segons, o sigui, de més a menys àmplia. N'hi ha que ja parlen de més de 40 diputats, n'hi ha que encara el posen al voltant dels 40, 30 bastants. Hi ha una batalla molt oberta per la segona posició entre Esquerra i Junts. Sembla que el partit que té més indecisos és Esquerra, ara mateix. Esquerra té al voltant d'un... com quan era un ja t'ho diria cantant...
Digue-m'ho cantant.
40 i pico per cent de retenció de vot, uh-huh. I aquest altre 60%, 50-60% que encara no s'ha decidit, no sap què fer. Està entre Esquerra i el PSC, entre Esquerra i Junts, entre Esquerra i els Comuns, entre Esquerra i la CUP. Hi ha bastant, té bastantes fronteres de vot. Llavors, el que diuen és això, que Esquerra li pot anar molt bé o molt malament en funció de la campanya que faci, en funció de si aconsegueix o no engrescar aquests indecisos. Llavors s'haurà de veure com es plantegen aquestes dues setmanes de campanya que li queden per davant. Per exemple, va començar bastant crític amb Puigdemont, Aragonès reclamant-li un cara a cara, un que pogués participar en un debat per confrontar idees. Ara, amb aquest moviment de Pedro Sánchez, avui ha sigut una mica més crític en el discurs que ha fet, criticant que hagi jugat amb la gent i que hagi fet aquests 5 dies de retenir la gent i de jugar amb el sofriment que provoca la llei. De fet, el cap de setmana se'n van anar a Ginebra, on hi ha Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra, i el diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, exiliats pel tema del tsunami democràtic, per reivindicar aquesta persecució judicial contra ells. S'haurà de veure.
I, perdona, avui també enviar un missatge d'escalf a Puigdemont, a Carles Puigdemont, uh-huh. que ha perdut a la seva mare, que crec que va ser, no sé si va ser ahir, però avui, però que també...
S'ha sabut aquest matí a primera hora, ho ha dit ell mateix a Twitter.
Núria Casamajor, per uh-huh. tant, el condol, diguéssim, a tota la família de Carles Puigdemont, que ha anul·lat l'agenda del dia, òbviament.
Sí, es mantenen els mítings, de fet, al migdia ha sortit Turull per valorar el discurs de Pedro Sánchez. Aquesta tarda es mantenen els mítings a Argelers, però ell no hi participarà. Cosa que li estalvia, per unes circumstàncies personals molt dures, però sí que és veritat que li estalvia haver de parlar del discurs de Pedro Sánchez. No s'haurà de pronunciar aquest vespre ell, per tant, no sabrem el posicionament directe de Carles Puigdemont sobre el tema.
Pau, deies dijous, estem repassant l'agenda de la setmana amb Pau Mastí, dijous eleccions locals al Regne Unit.
Sí, que pot semblar que sigui un tema molt, molt secundari.
Sí.
El tema és que l'any que ve hi ha d'haver eleccions generals i totes les enquestes mostren un partit laborista disparadíssim. Enquestes de més del 40%, gairebé 45-46% d'intenció de vot pels laboristes. El Parlament britànic ara mateix té una majoria conservadora en gran part gràcies als resultats que va aconseguir Boris Johnson després del Brexit, a tot el que es coneix com el Mur Roig, tota la zona industrial del centre del país, Manchester, Birmingham, Liverpool, tota aquesta zona que tradicionalment vota Esquerra i que històricament era molt contrària als conservadors pel record contra les mesures de Margaret Thatcher de privatització, de tancament d'indústria, de tancament de mineria, etc. Doncs amb el tema del Brexit van votar conservador i, clar, s'haurà de veure perquè en cada elecció, en cada cita electoral, el sistema electoral britànic és molt complex en el sentit de que funciona per districtes, per majories, per hi han renovacions de diputats concrets molt vull dir que jo que sé, doncs, si un dimiteix o plega o es mor o qualsevol cosa, doncs se l'ha de substituir, llavors vota aquell districte. El que vull dir és que en cada ocasió que hi ha hagut una d'aquestes eleccions parcials, els conservadors han perdut. Han perdut en llocs on van guanyar i era tradicionalment feu d'esquerres i els laboristes l'han recuperat, o han perdut en llocs que els votaven tradicionalment a ells de tota la vida i han perdut contra, potser no contra els laboristes, però sí contra els liberaldemòcrates, que fan com de pont entre els conservadors, però que eren contraris al Brexit en el seu moment. Llavors serà un... No és tant pels resultats concrets, perquè al final nosaltres, doncs, qui sigui l'alcalde de Birmingham, sí, no ens influeix molt, però sí que és veritat que servirà de termòmetre per veure quin suport té ara mateix la política del primer ministre, de Rishi Sunak, que realment està molt qüestionat, sobretot per qüestions econòmiques, qüestions que tots els experts, que tots els estudis, que tots els contraris al Brexit ja van avisar que passarien, que s'encariria el cost de la vida, que moltes empreses no tindrien problemes per contractar treballadors, per importar productes, etcètera, etcètera, però la gent no ho va escoltar i ara s'han trobat, doncs, això, que s'ha disparat d'una manera molt exagerada el cost de vida, les classes treballadores estan patint moltíssim aquest increment de preus de tot, de productes, d'energia, de menjar, etcètera, i ara, doncs, s'haurà de veure com responen a les urnes.
Doncs, sens dubte, estarem pendents des d'aquest dijous, com deia en Pau Massip, eleccions locals al Regne Unit, però abans, dimecres 1 de maig.
Dimecres 1 de maig, sí. El dimecres, a veure...
Com s'espera? I també amb temps de campanya, no? Com...
Clar, per mi aquest és el tema, no? És tant el... Sí que, per exemple, van presentar la manifestació conjunta els dos sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, i una de les grans reclamacions és el tema de la reducció de la jornada laboral, de reduir de les 40 hores 37 hores i mitja. Estan pressionant molt fort perquè és un dels compromisos de Sumar, de Yolanda Díaz, que és ministra de Treball, i pressionen perquè aquest govern de coalició progressista amb el PSOE i Sumar al capdavant, però amb tots els altres partits d'esquerres que hi donen suport, doncs que ho tirin endavant i ho aprovin. Clar, a Catalunya estem en context de campanya i això vol dir que s'aprofitarà, els partits d'esquerres participaran a les protestes, a les manifestacions, reclamaran el vot, els de dretes també tindran el seu paper durant aquesta jornada. Sí que és curiós, jo no m'ha donat temps de mirar-ho, però juraria que fa uns anys ja va haver-hi una campanya que va enganxar un 1 de maig pel mig. Ara no sé si eren unes espanyoles de fa uns anys o unes catalanes, però jo juraria que sí que va enganxar un 1 de maig pel mig. I és això, sempre hi ha aquests moviments dels partits que segur que impulsaran la mobilització. També és veritat que al ser un dimecres molta gent no surt de... No marxa,
Barcelona,
per dir-ho així.
Bueno,
segurament s'espera una participació més alta a les protestes, també coincidint amb marc de campanya, etc etc.
Escolta, en Pau, de l'arrencada de la campanya electoral dijous passat, bé, els actes més importants van ser divendres, amb qui et quedaries, tu, de tot el que va passar, del que ha passat aquest cap de setmana, perquè...
A veure, amb qui et va... Què em vols dir? Tu el que em vols dir és algú teu que has trobat, digues.
No, perquè, home, aquí ha passat una mica... Anem una mica al camp de X, no? A Salvador Illa, aquell discurs... Bueno, a veure, t'haig de dir una cosa. Jo vaig estar tant dissabte com diumenge, enganxadíssima amb tot el que passava a Madrid, diumenge amb la reunió amb el Comitè Federal del PSOE, amb aquelles cares llargues, Òscar Puente plorant, no? Els últims tuits del mateix Òscar Puente.
Sí.
No em vull avançar.
És un festival.
És un festival. Però de tot el que ha passat fins ara de la campanya electoral, què és el que més t'ha sorprès?
Ostres... Si aquestes preguntes me les has d'avisar amb temps, perquè
no,
me les he de preparar.
A tu no cal que et preparis res.
què és el que més m'ha sorprès? Home, sí que és veritat que el moviment de Sánchez ha aconseguit que no s'estigui parlant de la campanya catalana. O sigui, no es parla ni dels temes, ni pròpiament dels candidats, ni res de tot això. O sigui, és el que dius tu. Al final hem estat centrats en Madrid, en què passava amb Sánchez, si dimitia, si continuava, què podia suposar tot això. Clar, realment és sorprenent que el moviment que ha fet... Ell, en el discurs que ha fet avui, ha dit que no ho havia fet per càlculs polítics, però tenint en compte que tot el que fa sempre ho fa per càlculs polítics, jo crec que ha sigut una jugada per no destrossar la campanya catalana, però sí que portar-la al terreny que els interessava amb ells.
Per cert, demana aquest programa Cacau de les 4 amb Màrius Carol, amb el periodista Màrius Carol, que ens ve a parlar del llibre, d'aquestes converses.
Mira, doncs,
Zapatero.
Exacte, una de les coses que m'ha sorprès és que sonés el nom de Zapatero com a candidat a president a substituir-lo. Que li pots preguntar si li ha comentat o no a ell.
Això serà a partir de les 4 demà, aquesta conversa amb Màrius Carol. T'ho deia per això, eh?
Ah, tot era perquè digués això, vale, per fer promoció.
Home, per anunciar que demà tindrem a Màrius Carol.
Escolteu demà, i cada dia sempre, escolteu sempre Fabricació Pròpia.
Gràcies, Pau Massí, però espera't, no marxis. Bueno, no has de marxar.
No marxo enlloc.
Avui t'has de quedar, per cert, rapidíssimament, Girona-Barça, eh?
Sí, dissabte, Montilivi, derbi català, Girona-Barça, en joc per la segona plaça. Tot depèn també del que passi avui.
Barça-València. Barça, vinga, va, doncs arrodonim aquesta hora. Arribem al punt de les 4, la Sandra Gómez ens posa el dia amb els principals titulars i a la tornada analitzem aquest sí de Pedro Sánchez.